5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades i l'equip habitual, podríem dir, que avui encapçala en Marc Pujol, que és el que ha agafat el comandament principal de la nau, de tots aquests aparells, llums i correderes, ajudat, naturalment, pel Toni Olivella, i també, per una altra banda, tenim la Goretti Martínez, que està allà amb els seus ordinadors, esperant que tot això s'acabi d'explicar per poder-ho muntar i poder-ho passar a la pàgina web on ho podeu anar escoltant per separat, cada record d'aquests, cada efemèrides d'aquestes. Però ja sabeu que comencem sempre amb una cançoneta que parli d'això, i buscant allò, aviam, coses del passat, hem trobat una cançó dels Un Papà que porta per títol Bevem Passat, i com que nosaltres aquí ens fem quatre xarrupets, o cinc, més ben dit, cinc xarrupets del passat, doncs ens ha agradat la cançó. Aquí teniu, per tant, Bevem Passat, Un Papà. De novembre de 1904, el dia que el senyor King Camp Gillette obté la patent de la maquineta d'afaitar de fulles intercanviables. King Camp Gillette, que era fill d'una família que havia arribat a la zona de Massachusetts des d'Anglaterra, ja sabeu que tots aquells que fugien d'Anglaterra anaven cap allà l'any 1830. Ell va néixer allà i la família es va establir a Chicago, i va patir el gran incendi de l'any 1871, que els va portar, doncs, a una situació de penúria que va obligar que el nen, doncs, comencés a treballar. I treballant com a venedor amb una empresa que es deia Crown Cork and Seal Company, a l'any 1890, es va anar a fixar a que els taps de corona, això, les xapes, que en diem nosaltres, de les botelles que es venien es llançaven, un cop la botella oberta, i per tant va dir, carai, i això per què no es pot destinar a fer negoci? I llavors va pensar què es podia fer amb aquella xapa d'acer que es havia utilitzat només una vegada i que ja es havia llançat i tot això, i va observar, ell segurament també ho feia, que els homes s'afaitaven en aquell moment amb navalles, unes navalles que s'havien d'afinar cada dia, s'havien d'esmolar passant-la per una corretja de cuiro, i va pensar, carai, si aconseguíssim fer una fulla rebutjable, o sigui, que un cop servida i que comenci a perdre el tall ja la llancem per comptes d'haver-la d'esmolar cada dia, això aniria molt bé. De fet, les maquinetes d'afaitar ja existien, La més popular de totes, naturalment, la navalla d'afaitar, les fulles de metall forjat. Però el 1870, uns germans, els germans Camfe, van presentar un model que intentava fer aquestes fulles recanviables, i Gillette es va fixar amb aquell i va dir, doncs jo el milloraré. I ell què va fer? Doncs va, la fulla aquella de cerc, que normalment tallava poc i, per tant, quan la feia servir una mica ja es desgastava, ell ho va fer de cerc ja estampat i va posar-ho en marxa. I el pitjor que va tenir, però, va ser el disseny de la fulla, perquè treballar el fer, treballar l'acer, no és fàcil. Això va provocar, doncs, que el producte es anés demorant, que un ajudant d'ell, per exemple, l'Steve Porter, va dissenyés la primera, el ganivet, la primera navalla de rebutjable, que va funcionar relativament, però allò no acabava d'agradar-li, fins que un amic seu, també, i treballant amb ell, el William Emery Nickerson, va modificar el model. Diguem-ne, en definitiva, que es tractava? Es tractava de sortir de la imatge d'un ganivet per entrar en aquella imatge del mànec amb una fulla transversal que nosaltres ens passejàvem per la cara. Això, aquesta idea li va venir amb aquest tal Nickerson, i com que el Gillette havia fundat ja la seva empresa, l'American Safety Razor Company, a l'any 1901, i li havia canviat el nom per incorporar-hi el de Gillette el 1902, doncs va agafar la idea, la va presentar, i com dèiem al començament, el 15 de tal dia com avui, el 15 de novembre de 1904, va obtenir el registre de patent 005-6921, que li donava dret a fabricar allò durant una colla d'anys, durant 20 anys. De fet, ja ho havia començat a fabricar abans. L'any 1903, és a dir, un any abans de rebre la patent, ja havia vengut 51 aparell d'aquells i 168 fulles. Però fixeu-vos que en un any sol va passar a vendre 890.800 i escaig navalles o maquinetes d'afaitar i 124.000 fulles d'afaitar. Per què? Perquè va fer una bona campanya de publicitat. I, de fet, al cap de 4 anys la companyia ja tenia fàbriques als Estats Units, a Canadà, a Gran Bretanya, a França, a Alemanya i tal. I a sobre li va tocar la loteria quan el 1917 els Estats Units va entrar a la Primera Guerra Mundial i el govern va decidir pagar un paquet d'una màquina amb unes quantes fulles d'afaitar a tots els soldats que anessin a la guerra. I, per tant, el King Camp es va anar fent cada vegada més ric, cada vegada més milionari, però els seus socis li van començar a plantejar problemes, i al final ell va dir, bueno, escolta, doncs quedeu-se a l'empresa, es va barallar amb John Joyce, que era un directiu de la companyia, i al final li va dir, escolta, queda-te-la, jo només em quedo els drets, o sigui, per cada fulla que es pagui, jo tindré un centau, em quedo els drets i vaig cobrant aquests drets. I ell, com que havia vingut d'Anglaterra, els seus pares, i era un socialista utòpic, doncs es va volcar una mica, es va intentar posar en política, va intentar crear una corporació única dirigida pel poble, bueno, una cosa d'aquella època, de la qual em va oferir la presidència amb el llavors president dels Estats Units, Theodore Roosevelt, que va dir no, escolta, no m'interessa. Ell es va dedicar, doncs, això, a viure, a gastar els calés res amb tot això, fins al punt de que la Gran Depressió de l'any 29 va estar a punt de portar-lo a la bancarrota, anticipant la mort que li va arribar el 9 de juliol de 1932 a la ciutat de Los Angeles. Naturalment, la companyia Gillette i el nom Gillette, ell es va procurar que es mantingués i s'ha anat mantenint, i ara doncs estem amb la Gillette Company, que és la propietària, per exemple, de Gillette, de Brown, d'Oral-B, d'Uracell i una sèrie de coses. Tot això perquè en King Camp Gillette, el dia 15 de novembre de 1904, obtingué la patent de la maquineta d'afaitar. I com que parlem de la maquineta d'afaitar, parlem de barberies, parlem d'aquestes coses, als Estats Units hi havia la moda, sobretot als estats del sud, que a les barberies, els barbers, feien com una mena de quartets o de trios i cantaven. Quan no tenien clients o mentre afaitaven, anaven cantant i anaven fent perquè com un reclam més perquè la gent anés en aquella barberia i no en una altra. Una d'aquestes formacions van ser les Barber Company, que en deien. Una d'aquestes formacions que es va crear justament a partir d'aquí va ser la dels Ink Spots, les taques de tintes, igual. Era un grup de quatre persones de color que feien aquestes cançons tan maques com aquest The Best Things in Life Are Free, que ara us oferim. Les millors coses de la vida són de franc. Els Ink Spots.
Belongs to everyone. The best things in life are free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, they're yours, they're mine, and love can come to everyone. The best things in life all free.
Honey, the moon belongs to everyone. You know, the best things in life are free. And the stars, they belong to everyone. They're shining up there for you and for me.
The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, they're yours, they're mine, and love can come to everyone. The best things in life are free. The best things in life are free.
Setze de novembre del 1885, el dia que, segons la seva pròpia explicació, George Eastman, als Estats Units, fundador de l'empresa Kodak, inventa la pel·lícula de cel·luloide que servirà com a carret fotogràfic. George Eastman era fill d'uns grangers, en George Washington Eastman i la Maria, que tenia dues germanes grans i era autodidacta, tot i que el seu pare havia obert una escola de negocis a Rochester, però Quan el seu pare va morir el 27 d'abril de 1862, penseu que ell tenia només 8 anys, la mare, per sobreviure, va haver d'agafar la casa que tenien, va haver de posar-hi pensionistes i, bueno, va haver de treballar com una desesperada, cosa que marcaria molt la vida de George Eastman. Com també la va marcar el fet de que una de les seves dues germanes més grans morís de poliomielitis. Tot això va fer que en George deixés l'escola en contra de la voluntat de la seva mare, que deia, tu no pateixis, jo ja treballaré. No, mare, jo vull anar a treballar. I va entrar a treballar en una botiga de fotografia. En aquella botiga de fotografia va començar que encara anaven amb aquelles plaques de vidre que es havien de pintar amb una dissolució i no sé què. Va començar a pensar millores en el procés aquell, no? I va dir, carai, i per què, per comptes d'anar posant una placa i una altra placa, no posem un rotllo d'això? I, per tant, de fet, va inventar la primera pel·lícula en forma de rotlla, demostrant que allò era, que allò era factible. I, com dèiem, al començament, el 16 de novembre de 1885, aquella pel·lícula la va fer amb cel·luloide i, per tant, la impressió fotogràfica quedava ja allà. Però no es va conformar amb això. El 1888 se'n va donar perquè, és clar, fins aquell moment el tècnic fotogràfic, diguem, et posava dintre de la màquina, et posava una placa, llavors tu anaves, feies la foto, tornaves allà i era ell el que treia la placa, perquè si la treies tu, la placa aquella es balava i totes aquestes coses, no? I ell va dir, carai, si per comptes de posar-hi una placa i posem un rotllo, aquesta fotografia única que fem, que es fa fins ara, doncs en podem fer 7 o 8 o les que dongui el rotllo. I va redissenyar la màquina de fotogràfica per posar-hi, per incorporar-hi el rotllo. Però inicialment aquest rotllo encara havies d'anar a la botiga a fer-ho tot això. Ell va anar un pas més lluny i aleshores va aconseguir un rotllo de pel·lícula ficat a dintre d'una càpsula que passava a un altre rotllo ficat en una altra càpsula i després es tornava enrere i que quan anaves a la botiga obrien la màquina, et treien aquell rotllo, se'l quedaven per revelar-lo i, mentrestant, en posaven un altre. Amb l'eslògan tu prems el botó i no pateixis, nosaltres farem la resta, en George Eastman es va fer molt popular, la seva empresa va començar a créixer i, clar, com que era l'únic que fabricava aquesta pel·lícula renovable, perquè tots els altres es dedicaven a fer càmeres més grosses i més boniques i més no sé què, doncs es va convertir en el principal i pràcticament únic proveïdor d'aquestes pel·lícules de cel·luloide i això li va permetre fer-se, vaja, multimilionari. De tota manera, en George Eastman era molt especial perquè eren un temps de molta activitat sindical i ell va entendre que una part d'aquells beneficis, que eren molts, insisteixo, s'havien de repartir entre la gent i, per tant, va fer programes de beneficis pels treballadors, amb els quals repartia una part dels seus beneficis per tots els empleats. I també era un defensor de la integració de la dona i, per tant, va incorporar les primeres dones a càrrecs executius. Ell no va tenir massa relació amb les dones. Era solter, va ser solter de tota la seva vida, va estar molt pendent de la germana que no es va morir, de la que li quedava i de sa mare, i va mantenir fins i tot alguna relació platònica amb alguna dona quan la seva mare va començar a estar malalta, va passar els últims 2 anys al llit i patint uns dolors tremabundos, i la dona de la cantant Josephine Dickman, que era dona d'un amic seu, doncs el va ajudar molt en aquell moment i ell hi va estar molt agraït. Però sempre va estar pendent i d'homenatjar la seva mare. No va parar de fer-li, fins i tot va inaugurar un teatre a Rochester, a la ciutat de Rochester, l'Eastman Theater, amb una sala de música de cambra dedicada a la memòria de la seva mare. Però ell ja va veure que allò no... i es va retirar de l'empresa. Es va retirar de l'empresa, tot i que hi continuava remenant les cireres i, per exemple, va intentar imposar o va intentar que funcionés un calendari que havia proposat amb Moses Crosworth que plantejava un any de 13 mesos. I ell va dir, carai, això estarà bé per la comptabilitat, i ho va posar durant un parell d'anys per després ràpidament abandonar-ho i dedicar-se a ell exclusivament a les seves obres de filantropia, a les seves obres de beneficència, entre cometes. Penseu que hi va destinar més de 100 milions de dòlars. Només el van superar l'Andrew Carnegie i el John Rockefeller. Va ser un dels grans mecenes dels Estats Units en projectes, sobretot a la ciutat de Rochester i a la Universitat de Rochester, però també a ciutats europees com Londres o Oxford o tot això. I el més curiós del cas és que totes aquestes donacions les feia de manera anònima. Les signava un tal senyor Smith. Els últims anys, però, va tenir molts problemes de salut, recordant-li el de la seva mare, i no s'aguantava dret, tenia problemes de columna, fins que li va entrar en depressió, fins que el 14 de març de 1932 es va suïcidar d'un tret al cor. I com que, entre altres coses, en George Eastman va ser el creador de la paraula Kodak i va ser el propietari d'aquest nom comercial, hi ha una cançó del Paul Simon, que en un moment determinat va dedicar a la fotografia, que porta per títol Kodachrome, doncs bé, com homenatge a aquest mític George Eastman dels Estats Units, aquest inventor, mecenes, digueu-li com vulgueu. Aquí teniu Paul Simon, Kodachrome.
A la setmana.
17 de novembre de 1558, el dia que a Anglaterra mora la reina Maria I Tudor, també coneguda com Maria la Sanguinària o, si vaporeu, Bloody Mary. Però com que segurament Bloody Mary us recorda més un còctel que una altra cosa, doncs deixem-ho amb Maria Tudor. Maria Tudor és filla del rei Enric VIII d'Anglaterra i la seva primera dona, la Caterina d'Aragó, que era filla dels reis catòlics, junt amb Joana, era una altra filla, i que, bueno, la van casar amb l'Enric VIII per veure si així els dos regnes s'acostaven, per dir-ho així. Ella no va tenir cap més germana, i quan va ser educada pels millors tutors d'Anglaterra, penseu que era una dona que dominava 5 idiomes, dominava l'anglès, el llatí, el francès, el castellà, l'italià i fins i tot es diu que una mica el català. Però ja sabeu que l'Enric VIII era com era i el matrimoni va entrar en crisi en veure que la Caterina d'Aragó li havia donat una filla però que no li havia donat un fill mascle. El rei va intentar separar-se d'ella, però el papa de Roma, Climent VII, va dir que no, que allò de cap manera i tal. Però per sort, per l'Enric VIII va trobar la complicitat de l'arcabisbe de Canterbury, en Thomas Cranmer, que a l'any 1533 el va casar en secret amb l'Anna Bolena. Amb això, a més, aquest arcabisbe va anul·lar el matrimoni que tenia amb Caterina i, per tant, això va provocar que l'Enric VIII trenqués amb l'Església Catòlica i fundés l'Església Anglicana per presidir-la ell. Amb la noia aquesta, amb l'Anna Bolena, va tenir l'Elisabet I, que seria l'Elisabet I, i Vic, però clar, aquest matrimoni va tenir més conseqüències, perquè l'anul·lació del primer matrimoni va convertir a Maria Tudor, la nostra protagonista d'avui, la va convertir en una filla il·legítima i la van fins i tot expulsar de la cort. Però allò, la justícia divina va fer que tampoc l'Anna Bolena pogués tenir un altre fill, es va quedar només amb l'Elisabet, i l'Enric VIII doncs, busqués una altra senyora, la Joana Seymour, per casar-se, i aquest cas, sense ser tan diplomàtic, manés tallar-li el coll a l'Anna Bolena. Quan llavors la Joana Seymour li va donar el fill mascle, l'Eduard VI, l'Enric VIII es va sentir magnànim i va recuperar com a filla seves a les dues, tant a la Maria, que va posar la segona en la línia de successió, com a l'Elisabet, que la va posar a la tercera. Clar, quan es va morir l'Enric VIII, tot va seguir el seu curs, l'Eduard VI va ser proclamat rei d'Anglaterra, i l'Eduard VI, els protestants que seguien l'Eduard VI van empaitar la Maria, però com que la Maria era neta dels reis catòlics i tenia el seu cosí, que era l'emperador Carles V, doncs el fill de Joana la Boja doncs, se'n va sortir. I fins i tot, quan es va morir l'Eduard VI, l'emperador, llavors, Carles V, va fer tot el possible i va aconseguir que Maria fos proclamada reina. Quan mora el rei Eduard VI, el 18 de juliol de 1533, la Maria és nomenada, és coronada l'any següent com a Maria I, i en el seu primer acte revalida, torna a declarar vàlid el matrimoni dels seus pares, i amb això legitima la memòria de la seva mare, i deroga totes les reformes religioses d'Enric VIII, que en Eduard VI havia mantingut, i per tant fa que Anglaterra torni a estar sota la disciplina del papa, és a dir, en definitiva, torni a ser catòlica. I no conforme amb això, només amb això, es dedica a passar comptes amb els protestants, amb els anglicans, i sotmetrà Anglaterra a una purga amb ajusticiaments massius i portant gent a la foguera, més de 300 protestants acabaran cremats a la foguera, entre ells aquell arcabisbe, el Thomas Cranmer, que havia legalitzat el segon matrimoni del seu pare i il·legalitzat el seu amb la Caterina d'Aragó. Unes accions que els protestants doncs, van crear llavors el nom de Maria la Sanguinària, el famós Bloody Mary, que en diem. No? Però, esclar, aquesta noia tenia el mateix problema, havia de tenir fills, i per això el 25 de juliol de 1554 es casarà amb l'aleshores príncep d'Astúries, el Felip de Castella, que serà el futur Felip II, que ja ha estat casat, que ja té un fill, però que ha enviudat, i per tant es torna a casar amb ella, amb la Maria Tudor, amb la idea de tenir un fill que fos a la vegada el rei d'Anglaterra i el rei de la corona d'Aragó i crear una gran potència europea. De fet, per tant, Felip II serà el rei consort d'Anglaterra i la Maria Tudor serà la reina consort de Castella i Aragó quan a l'altra entri a governar. Però això només durarà 2 anys i, a més, en aquests 2 anys la Maria tindrà 2 embarassos psicològics que fan concebir esperances de poder continuar, però ja es veu que no, i el 17 de novembre de 1558, com dèiem, morirà Maria Tudor. No, després d'haver agafat la seva germana, l'Elisabet, i dir-li que mantindrà, i fer-li prometre que mantindrà la fe catòlica, cosa que l'Elisabet I, com sabeu, no va fer i ràpidament va decidir passar-se al protestantisme i, per tant, oblidar la seva germana, el que li havia acordat amb la seva germana Maria Tudor, que no hem de confondre amb la Maria Estuardo, que mentrestant governava Escòcia i que era catòlica i que l'Elisabet I li va fer tallar el coll en rodó, etc. Per tant, recordem avui a la Maria Tudor, la Bloody Mary. I com que la cosa ha anat de Maries, doncs hi ha una cançó de la pel·lícula Paint Your Wagon, aquella la llegenda de la ciutat sin nombre, que es dedica amb una Maria. I el títol de la cançó és They Call the Wind Maria. Al vent li diuen Maria, Mariah amb anglès. Per tant, de la banda sonora d'aquella pel·lícula protagonitzada pel Clint Eastwood i pel Lee Marvin, aquesta està cantada pel Clint Eastwood. Bueno, aquesta no, perquè és una versió coral. They Call the Wind Mariah. De novembre de 1541, el dia que a la Capella Sixtina Miquel Àngel dona per acabat el fresc del Judici Final. Miquel Àngel, que era el segon fill d'un magistrat i alcalde de les ciutats de Caprese i Chiusi, que quan va acabar el seu mandat van tornar a Florència on vivien. El 1481, amb el noi només amb 6 anys, la mare es va morir i el seu pare el va posar a pensió a casa d'uns picapedrers on el nen va començar a aprendre a treballar la pedra, no? A la base del seu art. Va tornar a casa seva quan va fer els 10 anys i, en contra els desitjos del seu pare, llavors va dir que volia estudiar art, volia ser escultor, i va anar a estudiar amb Francesc d'Urbino i amb Domenico Ghirlandaio a l'any 1488, va estar-hi durant 3 anys, destacant de seguida pel seu art i tenim problemes amb els seus companys, però bé, en qualsevol cas, destacant pel seu art. I el Ghirlandaggio va dir, carai, jo amb això tenc a Florència, hi ha el Lorenzo de Medici, que és el que mana i és un home que està molt interessat en l'art, li portaré el noi, li va portar el noi, li va portar les obres del noi, l'altre va quedar impressionat i el va col·locar al taller d'escultura que ell tenia a la plaça de Sant Marc de Bertoldo de Giovanni amb el Donatello com a professor. De 1490 a 1492 el Miquel Àngel doncs va ser protegit pel Lorenzo, va viure al palau del Duce o del jefe de Florència, entre estàtues gregues, ell volia ser escultor. Ell va copiar una màscara d'un fauna que li va regalar amb el seu protector, amb el Lorenzo de Medici, i que aquest li va pagar d'una manera exorbitada, mentre ell estudiava anatomia, estudiava el cos humà a l'Hospital de Florència i feia ja els seus primers dibuixos. Quan va morir el Lorenzo de Medici, el seu fill, el Pere II, no tenia cap interès per l'art i va engegar a fer passetes amb el Miquel Àngel, que se'n va anar cap a la Toscana, se'n va anar a Bolònia, on va començar a fer estàtues, i per l'església de Sant Domènec. Allà va conèixer el cardenal Riario, que li va demanar, escolta, per què no vens a Roma? El 1496 el van portar cap a Roma, on va dissenyar les estàtues de Bacus i la famosa Pietat, la Pietà, per encàrrec d'un altre cardenal, el cardenal Vileres de la Graules. Quatre anys més tard, quan va veure que allò ja no... Va tornar cap a Florència, també per poder fer... Tenia les pedreres de Carrara allà a prop per poder fer la seva obra més famosa, el David, mentre també es dedicava a la pintura i feia el famós quadre de la Sagrada Família. El 1505 el papa Juli II va saber d'ell i el va trucar, el va fer anar a Roma i li va encarregar la construcció de la seva tomba a la Basílica de Sant Pere. En Miquel Àngel va dir, vale, sí, va fer un projecte bueno, espectacular, amb 40 estàtues, tot i que després acabés amb 7 estàtues només, va anar a buscar els blocs de mà, l'arbre va començar a fer i entre ells va fer la famosa estàtua del Moisès. Però el papa, l'any següent, va decidir prioritzar la reconstrucció de la Basílica de Sant Pere i, per tant, li va tallar l'aixeta dels diners. De manera que Miquel Àngel es va enfadar i la vigília de col·locar la primera pedra a la Basílica, en concret el 17 d'abril de 1506, va agafar les cames i se'n va retornar cap a Florència. El papa, quan ho va saber, es va empipar, li va enviar unes cartes, ell li va demanar perdó, li va dir que li faria una estàtua de bronzo, que faria lo de la tomba i tal, i va tornar cap a Roma. Però llavors el papa tenia unes altres idees i li va encarregar el que pintés el sostre de la Capella Sixtina, i s'hi va estar 4 anys, del 1508 al 1512. I, bueno, i ho va acabar, el 1512, el dia de Tots Sants, obrint allò. Mora en Juli II, el successor, el Lleó Déu, li mana que faci una façana, també perquè, com que també ha començat a saber fer d'arquitecte, doncs també és important, i que posi escultures a la façana de la Basílica de Sant Llorenç de Florència. Quan es mor el Lleó Déu, el seu successor, l'Adrià VI, el deixa i ell se'n va cap a Florència, com ja havia fet altra vegada. El 1532, però, el papa Climent VII el crida i li mana completar la pintura de la Capella Sixtina, perquè la sostre està molt maco, però les parets no. I, per tant, que la capçalera hi faci una representació del judici final i tot això. I quan el Climent VII aquest mora, ell vol tornar al projecte de la tomba de Juli II, però el Pau III li diu que no, que acabi aquelles pintures perquè allò és prioritari i tal. I efectivament, el 18 de novembre de 1541, Miquel Àngel acaba el judici final que està a la capçalera de la Capella Sixtina. Però mentrestant s'ha produït un fet important. De fet, no és cap secret que en Miquel Àngel era homosexual i el 1535 coneix el que serà l'amor de la seva vida, una amistat amorosa, com ell deia, el Tommaso de Cavalieri, amb el qual es va viure, per dir-ho així. Continua treballant les obres, el 1545 acaba el mausoleu de Juli II, 40 anys després d'haver-lo començat. El 1546 es posa amb la Basílica de Sant Pere, modificant alguns apartats, perquè allò es va anar construint, i de fet, el 1561, en Pius IV li demana que construeixi la Basílica de Santa Maria dels Àngels, i ell ho comença a fer, però ja no té temps, perquè morirà a Roma el 18 de febrer de 1564, als 88 anys, i naturalment acompanyat pel seu Tommaso de Cavalieri. I com que la notícia o el fet que nosaltres hem comentat era al voltant de la Capella Sixtina, ens ha vingut al cap ràpidament aquella cançó del que va fer popular Elvis Presley, Crying in the Chapel, plorant a la capella, i estàvem convençuts de que hi havia una versió del José Guardiola, i no l'hem sabut de trobar, però sí que hem trobat una versió d'un cantant de Cambrils que en un moment determinat va fer una certa patxoca, va treure dos o tres discos, Juan Pablo Piqué, que canta bastant bé al nostre entendre, Llorando en la capilla.
He vuelto a estar en la capilla que tantas veces yo recé.
De novembre de 1917, el dia que neix a la Índia la senyora Indira Gandhi, que amb el temps serà dos vegades primera ministra del país asiàtic. Indira Gandhi era filla de Jawaharlal Nehru, un advocat de família acomodada que tots coneixerem per haver sigut el primer president de la Índia independent i ser un líder, i haver estat un líder del procés d'independència d'aquell país. De fet, ella, com que el seu pare era un advocat important, graduat a Cambridge i no sé quantes coses, va tenir una infància bastant distanciada d'ell, no? I va ser educada a la Índia, a Suïssa, al Regne Unit, amb els millors col·legis de tot això. Quan el 1942 torna a la Índia, es casa amb Feroce Gandhi, un senyor no té res a veure amb el Mahatma Gandhi, el líder de la independència, que li dona el cognom. I, per tant, ella passa a dir-se Indira, per comptes d'Indira Nehru, passa a dir-se Indira Gandhi, i tindrà dos fills. Però la seva parella, diguem-ne, li és infidel, i ella acaba anant-se'n a viure amb el seu pare, que ja és primer ministre de la Índia i que, per tant, l'acosta a la política i aconsegueix que el 1959 ella sigui anomenada la jefa, el cap del partit del Congrés, el partit de Nehru, que és el que talla les cireres en aquell moment. I quan mor el seu pare l'any 1964 i és nomenat primer ministre el Lai Bahadur Shastri, ella és nomenada ministra d'Informació i Radiodifusió. Dos anys després, en Bahadur morirà i la Indira serà elegida pel partit del Congrés com a candidata i després, evidentment, oficial, primera ministra. Ella, doncs, liderarà el partit i arribarà a la secretaria general. tindrà el poder, a les eleccions generals de 1967 les guanya, però no té el poder dels estats. És allò de que, bueno, a nivell de l'estat mano jo, però després a nivell de cada regió la cosa va per aquí. La Índia pateix una sequera molt forta durant 2 anys i, a més, esclata la guerra entre la Índia i el Pakistan. El Pakistan, que reprimia molt a la seva població, sobretot de la zona est, el que després seria Bangladesh, allà emigren 10 milions de pakistanis cap a la Índia, i en contra de l'opinió de la gent en general, la Indira diu sí, benvinguts, cap a dintre. Per què? Perquè ella ha preparat una estratègia. D'entrada signa un pacte amb la URSS, amb Rússia, que, diguem-ne, aquesta nació, la Rússia, sabeu que tenia, la URSS tenia dret de veto a la ONU, i per tant vetarà totes les propostes que es puguin fer a la ONU i que vagin en contra de la Índia. I llavors agafarà tots aquests 10 milions d'immigrants i els convertirà en un exèrcit amb el qual envairà el Pakistan Oriental, apallissarà els pakistanis a l'any 1971 i crearà un estat, l'estat de Bangladesh, que d'entrada serà com una nació satèl·lit de la Índia, és a dir, tindrà una colònia al costat de casa. Un cop demostrat això, la Indira pactarà amb el Pakistan i aconseguirà també bones relacions respecte a la zona de Cachemira. Per tant, es convertirà en una potència dominant allà. De tal manera que quan Xina posi en marxa el seu programa nuclear, ella també engegarà el programa nuclear de la Índia, ha iniciat l'any 1967, i el 1974 fins i tot farà una prova nuclear subterrània. Però les eleccions de 1971 li han demostrat que el partit està bastant dividit i el seu pla per erradicar la pobresa ha fracassat estrepitosament, i fins i tot comencen a demanar, els de l'oposició comencen a demanar-li el cap. La comencen a acusar de corrupció i frau electoral, cosa que és acceptada per un tribunal superior d'una de les regions de la Índia, i intenten anul·lar el seu nomenament com a primera ministra. Ella rebutja la sentència, deté a tota l'oposició i declara l'estat d'emergència el 26 de juny de 1975, iniciant-se el que molts hindús defineixen com el regne del terror, perquè, bueno, la policia fa el que vol, les deté a tothom, tocs de queda, ella va canviant ministres, prorroga aquest estat d'emergència durant 2 vegades més, però el 1977 ha de convocar, ja no pot més, ha de convocar eleccions, i perdrà les eleccions per 153 escons de 350, només en tindrà 153. Per què? Perquè endavant té el Janata, que és un partit que reuneix tots, o és una coalició que reuneix tots els partits de l'oposició. Per tant, ella passa també a l'oposició. Però el partit Janata, és clar, allò és una olla de grills, està dividit, i Gandhi en traurà profit. Quan el primer ministre mori i es faci un nou govern, la Gandhi, doncs, prometrà apoyar el govern des de fora, però després no ho farà, amb la qual cosa torna a forçar unes eleccions que ara sí tornarà a guanyar i serà primera ministra altra vegada. Però, mentrestant, el 1982, l'estat del Punjab ha creat o ha decidit crear un estat independent de confessió Sikh, és una religió, per escapar a la tirania, diuen, de la Indira Gandhi. Ella respon això el 6 de juny de 1984, atacant el temple daurat on estaven tots aquests reunits, i allà mata més de 600 persones, inclòs el càpsul de la rebel·lió aquesta, el Bihindranwale, i això li permetrà tornar a guanyar les eleccions del 84, però els Sikhs, vengatius com són, preparen un atemptat que duran a terme 2 dels seus guardaespatlles quan el dia 31 d'octubre de 1984 li disparin no més ni menys que 31 trets, i els 2 guardaespatlles, naturalment, són morts, però Indira Gandhi passa a la història. Però tot i anar i passar a la història, Indira Gandhi no deixa de ser una gran figura d'aquell país. I per això volem tancar l'edició d'avui, els que us he parlat amb Francesc Morgades, els que han fet possible que recollís la meva veu, el Marc Pujol i el Toni Olivella, i la que farà possible que tot això passi a les internets, que és la Goretti Martínez, us hem parlat aquí d'això, i us deixarem amb una cançó del Tommy Dorsey, bueno, amb una cançó, avui és música només, una cançó del Tommy Dorsey, que porta per títol Song of India, la cançó de la Índia. I nosaltres us desitgem una bona setmana i us esperem la setmana que ve. Aquí teniu el Tommy Dorsey.